El professor, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, ja ho saben els nostres oients, quan passen 5 minuts gairebé de 2:15 de la tarda i cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana, les claus per entendre-ho tot plegat en definitiva, i és que quina setmana plena d'actualitat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Deia a l'inici del programa, professor, que s'ha instal·lat... O a mi m'ho sembla, que s'ha instal·lat la política del tirar pel dret, aquella del jo faig i després ja veuré la reacció del sector i actuaré en conseqüència, en lloc de buscar doncs, certs consensos, no?, entre polítiques, sindicats, agents socials, per cert, com reclamava ahir precisament el cardenal Omella, i nosaltres avançàvem des de Ràdio Estel, que sortirà a la carta dominical del proper diumenge, demanar això, precisament, consens entre polítiques, sindicats i agents socials. I, de fet, ha passat en gairebé tots els sentits, amb la política sobre el topall de la llum, que es va fer marxa enrere finalment el govern, sobre la rebaixa del preu del carburant, que el govern ha dit que si no, ara hem sabut que ajudarà els transportistes professionals, i ahir ja va ser el cataclisme amb el govern català sobre el canvi de política lingüística a les escoles del país.
Així és, i bueno, com tots els oients de Ràdio Estel, diguem-ne, més avasats en aquesta secció, diguem-ne, i ens escolten, saben que si alguna paraula podria definir, un tret podria caracteritzar en aquesta secció, és la paraula consens. Sí. Ja saben que sempre intentem fer una anàlisi que intenti trobar punts de diàleg, punts de conversa, punts de negociació, punts d'acord per arribar a un consens. Per tant, entronca amb el que bé ha dit el cardenal Omella i que sortirà publicat doncs, ja en el full dominical d'aquesta mateixa setmana, i que és un consens, com ara encertadament al·ludies o descrivies, Joan, es trenca. I es trenca per un motiu que és, mira, em sap greu dir-ho, en el sentit de només dir un mot, però tots ho sabrem. Per Twitter. Després podem afegir WhatsApp, podem afegir Telegram, podem afegir Signal, podem afegir i fins i tot TikTok i Instagram i YouTube. Però Twitter està canviant massa, i ara explicaré per què massa la política catalana i també la política espanyola.
S'està fent política tuitera,
Sí, política tuitera, però és veritat que les xarxes socials en general, òbviament, han influït en les polítiques públiques, han influït en la política parlamentària, en els discursos polítics, i això és cert. Però el grau de tensió, no dic atenció, sinó de tensió que genera a l'estat espanyol Twitter entre els polítics és, podríem dir, entre exagerat en comparació amb els països occidentals semblants. És a dir, aquí encara influencia molt més. I bé, avui mateix, si hem llegit les editorials de per exemple, La Vanguardia mateix i les portades de molts diaris, a més de La Vanguardia, doncs de molts altres diaris que posaven que hi havia hagut consens en relació al tema de la llengua catalana per blindar-la i que el consens aglutinava, doncs des d'Esquerra Obligana i Junts per Catalunya al Partit dels Socialistes i en Comú Podem, resulta que per Twitter això es trenca, i això no és bo. O sigui, els polítics han de ser més seriosos, precisament perquè la diferència entre un polític partidista i un polític estadista és que l'estadista manté la seva paraula, la paraula es converteix en una paraula d'honor, i a més està ben travada i imbricada.
Per ser professor, que els sindicats i representants del Departament d'Educació, recordem-ho, continuen aquest divendres les negociacions per desencallar el conflicte i evitar les dues jornades de vaga encara pendents i que es podrien produir el 29 i el 30 de març. Es tracta de la tercera jornada, com dèiem, de negociació amb la mediació de treball, després que les reunions de dimarts i dijous acabessin sense acords. Recordem també que la negociació ha començat a les 11 del matí, s'allà llargat fins a les 2 de la tarda, que s'ha fet un petit recés. Doncs bé, ara continuen aquesta negociació. Recordem també que els sindicats convocats o convocants de l'aturada, de la que ja es va fer fa 3 dies, serien USTEC, Comissions Obreres, UGT, Intersindicals, Professors de Secundària, CGT i la mateixa Federació d'Ensenyament de la USOC. I ho explico tot això perquè no sé fins a quin punt, més sociològicament que políticament, suposo, hem entès els ciutadans pel que estan lluitant els mestres. I ho explico perquè sí que és veritat que aquests 3 dies de vaga també em va donar la sensació, i això és una percepció, em va donar la sensació que no s'acabava d'entendre ben bé des de part de la ciutadania perquè els mestres feien vaga. I, és clar, quan posem sobre la taula, en un dia com avui, després del que està passant amb la llengua, que els mestres hauran de començar el curs amb un calendari que és nou, amb un currículum que és nou, amb unes ràtios que no s'han adequat, i, a més, definint un sistema de llengua que s'ha de definir, recordem-ho, a cada centre educatiu, més complicat no pot ser la cosa.
Sí, és complicat. Mira, Joan, si em permets posar una mica un incís, has dit políticament o sociològicament, jo diria mediàticament.
També, val? També.
Pos un altre adverbi, perdó. És a dir, quan és veritat que una de les falles d'aquestes vagues o protestes de l'ensenyament és que no s'ha sabut comunicar, o no s'ha pogut, jo no entraré si no s'ha sabut o no s'ha pogut, possiblement les dues coses, comunicar bé a la ciutadania el perquè d'això. Hem d'entendre també una altra qüestió, perquè aquests dies estem parlant això, de moltes vagues, moltes protestes. Està bé una mena de protesta, diguem-ne, de multiplicitat, de multitud, de diversitat de protestes ciutadanes que expressen un malestar general, més enllà del malestar particular de cada sector. De fet, estan sortint al carrer, en primer lloc, aquells sectors que sempre han tingut més costum de sortir-se a mobilitzar. És a dir, recordem els camioners, recordem els mestres de primària, professors de secundària o fins i tot d'universitat. Són sectors que en general sempre han estat més avasats o fins i tot organitzats per fer aquestes protestes, i això, òbviament, no va en detriment del consens d'entrada, perquè els moviments socials i els grups de pressió doncs formen part d'aquesta negociació, d'aquesta expressió, de les reivindicacions. El que, òbviament, a més de fer aquestes protestes, després s'han de trobar els canals de negociació. És a dir, el que no s'hi val és protestar i després no voler parlar. No, es protesta per parlar i per arribar a acords en els quals totes les parts cedeixen. I ara estem en un moment, això, de protesta social que està a cavall entre que ens estem ensortint, que no vol dir sortint, però bueno, ens estem ensortint de com hem patit aquesta pandèmia mundial, que és la Covid, i alhora ens ha trastocat la guerra d'Ucraïna, que també ens afecta a nosaltres econòmicament i en moltes vessants. Llavors, en aquest cavall, és, diguem-ne, a cavall d'aquestes dues situacions és quan estan començant a sortir sectors de la ciutadania. Si anirà més o no, ja ho veurem. Tot dependrà de si justament se saben trobar consensos per trobar solucions, que per cap sector serà òptim, però ha de ser satisfactori. Perquè si perdem, perdrem tots.
Ara em deia cap on avançarà tot plegat, ja ho veurem, però precisament volia anar per aquí, perquè ara ens ho deia el professor Torrents, estan sortint al carrer sectors com el transport, que és dels típics que surt a protestar al carrer, els taxistes, que també ho és, els mestres, que també ho són, tot plegat fa que comenci una mica a bullir l'olla. Quan som a les portes d'una nova onada de crisi econòmica que vés a saber on ens pot dur, a més una onada que segons els especialistes pot ser molt dura, però fins a quin punt tot plegat pot arribar a comportar canvis i canvis socials reals? Ho dic perquè cada vegada que escolto 3 o 4 vegades seguides, a mi em recorda molt el famós 15M, per exemple.
Podria ser-ho, però tinc una mala notícia, ho sento, Joan, i quan les hem de dir, les hem de dir. A veure, després d'una pandèmia que ha sigut sociosanitària, però ha tingut conseqüències com si fos una postguerra, després de tenir una guerra real dins d'Europa, perquè encara que a Ucraïna la gent potser ho vegi lluny, està dins d'Europa i les conseqüències seran sobretot per Europa. No tant pels Estats Units d'Amèrica, no tant fins i tot per Amèrica Latina, però sobretot seran conseqüències per Europa. Per tant, després de tenir les conseqüències, de començar a tenir les conseqüències socioeconòmiques, de, podríem dir, 2 postguerres, per dir-ho d'alguna manera, òbviament això tindrà conseqüències. Però compte, perquè les societats, hi posaré un any, 1933. El 1933 del segle XX, dos països van optar per solucions molt diferents. Per un cantó, Estats Units d'Amèrica va construir el que, de fet, va ser el seu començament d'un estat del benestar, és a dir, les protestes ciutadanes van conduir els Estats Units a tenir el començament d'un estat del benestar. De fet, els Estats Units va començar abans que l'estat espanyol, per exemple, a tenir un estat del benestar. El que passa que després el seu es va frenar i no va arribar tan lluny com la Unió, el que té els països de la Unió Europea. Però van començar. Però clar, el 33, un altre país, Alemanya, va fer un altre camí, que és el camí de l'extremisme polític. En aquest cas, l'extrema dreta. L'extremisme polític, déu-n'hi-do. Haurem de parlar aviat, no avui, però aviat de les eleccions a França.
Sí, senyor.
Segons les enquestes d'aquesta mateixa setmana, de les quatre opcions polítiques que tenen els seus candidats més opció per ser presidents, només hi ha una que sigui un partit democràtic, podríem dir, de l'art parlamentari normal i tradicional. Les altres tres són Marine Le Pen, de la nova extrema dreta, Zemmour, de la vella extrema dreta, i Mélenchon, de l'esquerra radical. És a dir, de quatre opcions, de les quatre principals, tres són extremismes polítics. Clar, aquesta és l'opció que va fer l'any 33 a Alemanya. Per tant, compte, perquè la mala notícia és que, bueno, podem tenir una bona notícia, que és que enfortim l'estat del benestar gràcies a les protestes ciutadanes, o que la gent, si protesta sense canalitzar-ho bé i sense diàleg i sense consens, que vull ressaltar aquesta paraula, si no ho fa sense consens, això ens abocaria cap als extremismes polítics.
I atenció, ja en parlarem, de tot plegat i d'aquestes eleccions a França, però atenció perquè el partit de Marine Le Pen dona, segons les enquestes, que podria arribar a ser segona força política, que no és gens menor, no és gens menor. Fem mirada internacional, si li sembla, professor, també, perquè, segons publicava avui l'Espanyol, informes d'intel·ligència que tindria Moncloa podrien advertir que Putin podria arribar a atacar un país de l'OTAN i, en tot cas, que l'escalada del conflicte estaria garantitzada. Recordem, una guerra que ningú entén, una guerra que, de fet, comença a crear dissidències en la mateixa Rússia, on cada dia més persones expressen el seu malestar a costa de ser perseguits i empresonats,
Sí, a veure, això, jo no sé, jo, per exemple, hi ha una cosa que no sé i una altra que sé amb bastanta probabilitat. La que no sé és si, de debò, Rússia, governada per un dictador que és Putin, prendrà la decisió d'atacar un país de l'OTAN. Però el que sí és que si ataca un país de l'OTAN, llavors sí que entrem a la Tercera Guerra Mundial. Això segur, perquè és, diguem-ne, el camí que porta si ataqués en el cas de l'OTAN, perquè llavors automàticament l'OTAN intervindria, començant pels propis Estats Units d'Amèrica.
Fa por dit així,
Per tant, jo no crec que doni aquest pas Putin, però si el dona, òbviament, comença la Tercera Guerra Mundial. Aquesta és la raó, de fet, per la qual l'OTAN no ha decidit no fer cas, malauradament, perquè podria haver estat una solució a nivell militar, logístic, de geopolítica, ha decidit no tancar l'espai aeri, perquè al tancar l'espai aeri, només que un sol avió, un únic avió de Rússia hagués entrat en l'espai aeri d'Ucraïna, la OTAN s'hagués vist obligada, o qualsevol país de la Unió Europea s'hagués vist obligat a atacar aquell avió, i òbviament és com això, com començar la Tercera Guerra Mundial.
Tot i això, vostè mateix ho ha explicat diverses vegades, i ara ho deia, que no podem entrar en una espiral com l'espiral d'una societat russofòbica, i ho dic perquè en un conflicte altament complex, no sé si fins a quin punt hi ha bons i dolents. En tot cas, hi hauria grisos, tot i que a la societat occidental ens agrada una mica simplificar aquestes coses,
Sí, així és. A veure, el que hem de tenir clar que és una invasió de l'exèrcit rus dins d'Ucraïna. Hem de tenir clar que és una guerra de Rússia com a govern i com a estat contra un altre país, una altra societat i un altre estat, que és Ucraïna, i que aquesta guerra l'ha començat, diguem-ne, un dictador, i que els dictadors ens tenen basat en aquestes coses, que és Vladimir Putin. Dit això, cap ni un retret s'ha de fer a cap persona russa, cap ni un retret s'ha de fer a cap persona ucraïnesa, no els hem de jutjar ni estigmatitzar, perquè no duen lloc. Per dir-ho de manera, jo puc criticar, i així històricament ho veurem molt clar, jo puc criticar aferrissadament l'Holocaust que va succeir a Europa, el genocidi nazi en contra del poble jueu. Jo puc fer això, però ni un sol retret, diguem-ne, als alemanys estigmatitzant-nos com a persones. Jo puc criticar els russos, per exemple, a l'època de Stalin amb el Gulag, però no els russos en general. És a dir, hem d'evitar caure en els estereotips. És veritat que els europeus de l'est, en general, a casa nostra, no han estat molt estigmatitzats. Però en algun moment, ja parlo de fa uns anys enrere, el col·lectiu més rebutjat socialment, ètnicament, era el poble gitano, en segon lloc era l'antigitanisme, en segon lloc era la islamofòbia, per tant, en contra de la comunitat àrab musulmana, en tercer lloc era l'antisemitisme, en contra de les persones i el poble jueu, i en quart lloc sortia els europeus de l'est. Però això va anar desapareixent en les enquestes. Però clar, ara és possible que això revifi, i malament fem. No hem de tenir ni racisme, ni xenofòbia, cap a ningú. El que hem de fer és analitzar els governs, les polítiques dels governs, i diem-ne, i les polítiques de tal o qual estat. I en aquest cas, simplement analitzar el que està fent Rússia com a estat, però sense entrar a avaluar, diem-ne, que això estigmatitzi a les persones catalano-russes, per exemple, no?
De veritat que esperem que tot això s'arregli bé i s'arregli aviat. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. El tornem a escoltar el proper divendres, analitzant tota l'actualitat de la setmana. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, fins aviat.